Benvingudes a aquesta exploració. Avui ens endinsem en la transformació de París, com es va convertir la ciutat que coneixem avui, tan extensa, des d'un nucli que era, bé, molt més petit.
Clar, perquè no sempre ha tingut aquesta mida gegantina.
Exacte. I ens fixarem sobretot en els canvis administratius clau del segle XIX, aquells que van, vaja, redibuixar el mapa de la capital francesa.
La idea és entendre com l'absorció de les comunitats veïnes va forjar el París modern que trepitgem avui.
Som-hi, doncs. Analitzem-ho. Potser sorprèn, però comencem una mica abans del gran canvi de 1860. Ja l'any 1830 es creen dues comunes, o dos municipis, diguéssim, just fora dels límits de París d'aleshores.
Sí, Batignolles-Montsó, que se separa de Clichy.
I Granell, que neix d'una part de Baugirard.
Correcte.
Pronunciar noms en francès amb accent francès?
Exacte. I això ja és significatiu. Ja indica que la reorganització administrativa al voltant de París estava en marxa.
Eren entitats independents, sí, al principi.
Sí, però la seva creació ja mostrava que les fronteres no eren estàtiques, saps? Eren com un preludi del que vindria. Un primer moviment.
I la borra arriba al moment decisiu. 1860. Tot pivota al voltant d'una llei. La del 16 de juny de 1859, coneguda com la llei Richer.
Ah, la llei Richer, pronunciant nom en francès amb accent francès.
L'objectiu era claríssim: extendre els límits de París fins a la nova muralla defensiva, l'Enceinte de Thiers, pronunciant nom en francès amb accent francès.
Una muralla que, per cert, ja estava construïda o en construcció, aleshores. Es tractava d'omplir administrativament l'espai interior.
Però, clar, fer això va implicar ni més ni menys que la supressió. L'eliminació, vaja, d'11 comunes senceres del departament del Sena. 11.
Déu-n'hi-do. Aquí rau la magnitud de l'operació. No va ser un simple ajuste, va ser una remodelació a gran escala.
Impulsada per què? Pel creixement, per Rausmann.
Segurament per una barreja. La pressió demogràfica, sense dubte. La necessitat de gestionar serveis, seguretat, de forma unificada en una ciutat en plena expansió sota el Segon Imperi. I clar, per la nova frontera física que marcava la muralla.
Una centralització, vaja.
Sí, una centralització administrativa força radical, podríem dir.
I aquí és on la història connecta directament amb el París que coneixem avui, perquè quatre d'aquestes comunes, suprimides, van quedar totalment dins dels nous límits.
I van ser senzillament absorbides, integrades.
Es van convertir en barris de París. Parlem de Belleville, Grenelle, aquella que s'havia creat el 1830, recordes? La Villette i Bougirald. Pronunciar noms en francès amb accent francès.
Aquests noms en sonen, oi?
Clar, ara són part de la ciutat.
Totalment.
Part del teixit urbà.
Precisament. Però pensa-ho, de la nit al dia, aquests pobles, amb la seva pròpia història, el seu ajuntament, la seva identitat, perden la independència.
Un canvi brutal per als seus habitants originals, segur.
S'integren a la capital. Això no només canvia l'administració, sinó que comença a transformar la seva identitat, a diluir-la dins del Gran París.
Però el procés no va ser igual per a totes aquestes 11 comunes, oi?
No, va ser més complex.
Hi va haver 7 comunes més, que també van desaparèixer com a entitats independents, perquè la nova muralla, l'Enceinte de Thiers, les travessava literalment.
Les tallava pel mig.
Exacte. I el seu territori es va dividir. Una part va passar a ser París.
I la resta es va agregar a altres municipis veïns que quedaven fora de la muralla. Un autèntic trencaclosques administratiu.
Sí. Pensem en casos com Bercy, que es va dividir entre París i Charenton-le-Pont, o Passy i Hotel, pronunciant noms en francès amb accent francès.
Que van donar territori a París, però també a Bologna, pronunciant nom en francès amb accent francès.
O Batignolles-Montsó, dividida amb Clichy, La Chapelle amb Saint-Ouen, Saint-Denis o Verviers, pronunciant noms en francès amb accent francès.
Montmartre amb Saint-Ouen, Charony amb Montreuil i Bagnolet.
Pronunciar noms en francès amb accent francès.
És una llista llarga.
Això dibuixa un escenari molt més complex, com deies. No van ser annexions netes de tot dins o tot fora per aquest grup.
I aquestes parts que van quedar fora?
Doncs van ajudar a configurar el que avui coneixem com la Petite Couronne, la primera corona de suburbis que envolta directament París. Ah, interessant. O sigui que la muralla va crear fronteres administratives.
Que en molts casos encara perduren avui. La línia de la muralla, tot i que ja no existeix físicament en la major part del seu traçat, va deixar una empremta administrativa molt forta.
Entesos. Però encara ens queda un tercer grup, oi?
Sí, encara hi ha una altra categoria.
Algunes comunes que també van ser tallades per la muralla, que van cedir territori i que es va convertir en part de París, però que van aconseguir sobreviure com a municipis independents.
Van perdre terreny, però no van desaparèixer del mapa administratiu.
Parlem de llocs ben coneguts avui com Neuilly-sur-Seine, Montrouge, Saint-Ouen, Ivry-sur-Seine, Gentilly, Vannes i Silles-Molineaux-Saint-Mandé.
Pronunciar noms en francès amb accent francès?
Molts d'ells formen part d'aquesta petit corona avui.
Exactament. Això demostra, potser, el pragmatisme de l'operació de 1860. L'objectiu principal semblava ser consolidar el territori dins de l'enceinte de Thiers.
El que quedava dins s'annexionava.
I el que quedava fora o es deixava estar com a municipi independent, tot i que més petit, o s'unia a altres municipis exteriors. La frontera física de la muralla va ser el criteri determinant, sembla, més que les antigues unitats administratives completes.
Llavors, recapitulant una mica, quina és la gran conclusió de tot plegat?
Doncs jo diria que la forma actual de París, i molt important, la seva divisió interna en 20 arrondissements, els districtes administratius, és una conseqüència directa, un llegat directe, d'aquesta enorme annexió de 1860.
Tal qual. Molts dels barris més emblemàtics o coneguts, de Montmartre, a Baligle, de Vaugirard, a Grenelle, eren abans pobles independents, o parts de pobles. Cobles que van ser engolits per la capital en aquell moment clau d'expansió.
I tot això, clar, ens porta a una reflexió interessant, no creus?
A veure...
Com seria París avui si aquelles annexions no s'haguessin produït d'aquella manera tan... contundent?
Tan centralitzadora.
Bona pregunta. Potser tindríem una estructura més semblant a Londres, amb més viles, amb més identitat pròpia dins la gran ciutat.
Potser haurien conservat aquelles antigues comunes una identitat més marcada, o l'expansió hauria passat igualment, però d'una altra forma.
I com afecta aquesta consolidació administrativa tan forta del segle XIX? No només la forma física, sinó també el caràcter social, la governança de la metròpoli actual.
Exacte. És una pregunta oberta, sobre com es construeixen les grans ciutats i com les decisions del passat, de fa més de 150 anys, continuen a modelar el present.
Una idea per reflexionar, sens dubte.